Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Dissabte de Converses en companyia del Marcos Pardeiro. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Daniel Arasa, bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Àlex Salmon, benvingut també.
Bona tarda.
Convidat bon aquest dissabte al Converses, el senyor Joan López Alegre. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ell és exdiputat al Parlament, acaba de treure un llibre a les portes d'una nova campanya electoral. El llibre en qüestió es titula I si me presento a eleccions. Es llegeix, jo m'he llegit de manera molt ràpida, és un llibre molt amè, ple d'anècdotes i de recomanacions pels qui vulguin veure com és la política i també com són els partits polítics des de dins. Jo diria, Joan, que és com una mena de guia imprescindible per tot aquell que vulgui concórrer a uns comicis o militar a un partit polític o, jo no ho sé, ficar-se a les joventuts dels partits. Que jo no sé com estan les joventuts, però no veig que
siguin... Envellides.
Envellides, eh que sí?
Envellides,
eh que
sí, sí, sí.
Quan veus un líder de les joventuts que té 40 i pico d'anys, dius, Déu-n'hi-do, tu, 40 i pico d'anys.
La gran majoria de militants del partit són persones jubilades.
Jubilades?
Sí, sí.
Mentalment
sí.
O físicament? O per números?
No, em refereixo merament a un tema d'edat. La immensa majoria dels afiliats dels partits ja. Són gent gran.
Escolta, com va sorgir això de fer un llibre com aquest, que és del que en parlarem avui una mica, i el títol aquest, I si me presento a les eleccions? Tu que estàs presentat a moltes eleccions.
Sí.
I per això pot ser un bon cicerone del que vulgui donar el pas endavant. Com va sorgir això?
Doncs perquè hi ha una crítica constant a la política i tothom raja molt dels polítics i diu que són lladres i que són jetes i que són aprofitats, però en canvi hi ha a la vegada una gran reverència per part de la majoria de la societat cap als polítics. O sigui, a qualsevol persona quan li diuen és que et vol veure l'alcalde o et vol veure un conseller o inclús un director general, permetem l'expressió col·loquial, tothom perd el cul per deixar el que té que fer i anar-se a reunir amb un polític. I per tant existeix una certa contradicció a la societat de crítica cap al món de la política, però a la vegada d'una certa fascinació cap al món de la política, fins al punt de que en aquestes eleccions d'aquest final de mes es presenten en el conjunt d'Espanya més llistes que mai, i hi ha, per tant, més milers de persones que mai que formaran part d'una llista electoral. Gairebé mig milió d'espanyols formaran part d'una candidatura. Mm-hmm. I, caram, doncs, tenint en compte que tan sols 76.000 aconseguiran un lloc de càrrec electe, doncs això vol dir que la vida està ple de gent voluntariosa que es presenta a les eleccions i sap que no sortirà.
Sí, sí, sí. I a més, tu expliques en el llibre que això de ficar-te al món de la política no és una cosa fàcil ni agradable. Hi ha molts problemes, hi ha molts disgustos, i moltes hores, molts sacrificis, i també fer, metafòricament, moltes plantofades, no? Perquè, clar, has de fer lloc, no?, al món de la política, com sigui.
Bueno, ja la frase ja se sap, no? Usted joven haga como yo, no se meta en política, i el consell pot seguir vigent. Però la realitat és que molta gent es pensa que dedicar-te a la política, encara que sigui la política local, és com apuntar-te al gimnàs on es juga un partit de pàdel i que és un hobby, i és fals. La política implica fer un màster, implica saber de dret administratiu, implica saber de relacions humanes, implica buscar-te un advocat, perquè molts polítics, sobretot quan governen, acaben imputats, i per tant tenir un bon penalista que t'acompanya a la teva aventura política no és una mala idea.
No, una companyia, no?
Implica convertir-te en un autònom, perquè un polític és polític 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i tots els dies de l'any. I en canvi, succeeix que un polític doncs, gairebé mai té dret a l'atur, moltes vegades no té pagues dobles i té una situació, ara que està tan de moda comptar fixes discontinus, l'únic que sembla que no li ha interessat parlar-ne, Yolanda Díaz, és dels fixes discontinus de la política.
Clar, que haver los ailos. Escolta, i en el llibre parles molt de quan vas començar la política, si no m'equivoco, l'any 90-91, veritat,
91.
No? 91, no? I que vas arribar, en certa manera, per casualitat, un bon dia d'aquells.
No, perquè no van trobar ningú, jo no era...
Bueno,
jo,
per casualitat,
no van trobar ningú i m'hi van posar a mi, i jo era un jove inconscient de tot el que explico en el llibre i, per tant, m'hi vaig posar sense saber exactament el que em cauria a sobre.
I ara, a toro pasado, hi tornaries a ficar-te en l'embolí que et vas ficar?
Home, jo crec, jo crec que en la vida el que és magnífic és tenir la vitalitat dels 25 anys i l'enteniment dels 50 i pico, però això no ens passa a ningú, no?
Molt bé, doncs vinga, Àlex, Marcos, Daniel...
Jo com a...
Aquí teniu el Joan Alegre.
Sí,
Joan López.
Com a expert en campanyes electorals i aprofitant que estem en precampanya o gairebé en campanya electoral, volia preguntar-te per com estàs veient aquesta precampanya a nivell general, a nivell d'Espanya, si ens saps dir qui creus que està guanyant i per què està guanyant aquesta campanya o qui s'està posicionant millor en aquesta campanya i per entendre-la també aquesta campanya, el que està passant.
Jo crec, contra el que ens dona la sensació a molta gent, que el Sánchez juga a empatar i que ell, en l'atenció, està còmode. O sigui, crec que és un personatge que ell aspira a arribar al desembre sense tenir tota la carrosseria del cotxe plena de bonys. Crec que és un personatge que està disposat a perdre comunitats autònomes menys poblades, com pot ser La Rioja o Cantàbria, però que mentre ell pugui conservar les seves grans peces, doncs si pel mig cauen no sé quants companys seus de partit, amb ell, mentre arribin possibilitats de guanyar desembre, li és igual. I crec que la precampanya del Sánchez està sent bona, perquè ell ha aconseguit donar la volta a el que tradicionalment la dreta està més còmoda, que és amb el discurs econòmic. Ahir, fa uns dies, en el míting que veiem a Barcelona, doncs ell deia que s'havia convertit en un màster de l'economia, quan aquest és un discurs habitual de la dreta. Ell ha aconseguit posar sobre la taula el debat de l'habitatge, i a la política contemporània no importa tant quants habitatges efectivament tu construeixis, sinó que el que importa que ara l'opinió pública és que la gent pensi que tu efectivament et preocupa l'habitatge. I en aquest sentit, jo no el veig un personatge acabat, no crec que estigui en lloc sentenciat, que estiguem a les portes d'un canvi de govern al desembre, ni molt menys.
Relacionat amb això, ja potser aquestes eleccions a les autonomies, concretament València, cap comunitat valenciana. Alguns creuen que és una mica la clau de volta de si després del desembre es pot fer el canvi. És en el sentit de que donen per segur que el PP guanyarà Andalusia, el PP mantindrà les comunitats que té, potser guanyarà algunes més, però València, alguns diuen, aquesta és la clau. Vostè què creu que passarà a València, tant l'Ajuntament de València com la comunitat valenciana?
Els americans diuen que qui no guanya Ohio no pot ser president dels Estats Units, i ara sembla que l'Ohio espanyol, que tradicionalment era Aragó, no? Sembla que ara doncs, serà la comunitat valenciana. València havia sigut un feu durant molts anys del PP, amb Francisco Camps, amb Rita Barberà, però els errors del PP van portar a perdre una comunitat on objectivament la transformació de la ciutat de València és equivalent a la que havia fet Barcelona en Maragall, Azcuna, la transformació que havia fet a Bilbao, la que a dia d'avui està fent Paco de la Torre a Màlaga, que és una transformació absolutament espectacular, però els errors del PP van fer que això s'acabés en un bon moment. En aquests moments sembla que el PP ha trobat un substitut a Barberà a la ciutat de València i que l'Ajuntament de València pot canviar, però jo crec que realment la peça important perquè Feijóo pugui lluir alguna mena de victòria a la nit de les eleccions és la comunitat valenciana, i per Feijóo efectivament és una mica la vida o la mort, perquè en realitat el que tu dius de que el PP retindrà les seves pròpies comunitats, si la victòria de Díaz Ayuso és una victòria espectacular, amb majoria absoluta, quanta estona tardarà la premsa d'esquerres i propera Moncloa a començar a publicar enquestes preguntant als votants del PP a qui prefereixen com a candidat a la presidència del govern, si a Feijóo o a Ayuso, i per tant quanta estona tardarà el món de l'esquerra a intentar generar una crisi que faci tremolar els ciments de la candidatura de Feijóo al desembre. Així és que el pitjor escenari per Feijóo és que el seu candidat Mazón no guanyés a València i que Díaz Ayuso, que és una candidata pròpia més que del PP, traiés majoria absoluta a Madrid.
Sí, l'exemple d'Ayuso és molt bo, però sempre es parla de la mediocritat política, no? Que estem en un moment de polítics mediocres, però en aquest moment hi ha polítics mediocres o política mediocre, o és el ciutadà que ha baixat el seu nivell de raonament a l'hora d'anar a votar? Perquè al final el polític és un exemple del ciutadà.
Jo estic d'acord amb tu. Jo no crec que la política sigui una cosa aliena a la societat, i crec que els polítics en gran mesura són reflexe de la societat. Quan Marta Ferrusola va tenir aquella frase tan desgraciada, desagradable i supremacista quan Montilla va ser president de la Generalitat, dient és com si ens haguessin entrat a la cuina de casa, no sé si la recordeu, Ferrusola oblidava que hi han centenars de milers de catalans que no han nascut a Catalunya i milions de catalans que són fills d'aquests catalans que han nascut a Catalunya, i que per tant Montilla és un reflexe d'aquesta part de la societat catalana, tan catalana com ella mateixa. I per tant la classe política d'avui efectivament és un reflexe de la societat. El que sí passa és que cada vegada més existeix un mur de formigó entre la gent del carrer i el món de la política, i costa més que la gent del carrer es fiqui en política. Si tu mires, per exemple, les darreres eleccions generals, Casado, Sánchez, Abascal, Pablo Iglesias i Rivera, cap d'ells, Rivera un temps molt curt a la Caixa, cap d'ells ha tingut mai una cotització de la Seguretat Social com el de les persones que estem en aquests moments en aquesta taula. La política cada vegada és més sectària, és més un club tancat en el que quan algú vol entrar de bona fe a fer qualsevol cosa, aquell club tancat el que acaba fent és escopir-lo i posar-se d'acord entre ells perquè no hi entri ningú. Li pots preguntar a Marcos de Quinto, li pots preguntar a Pizarro, en el seu dia li pots preguntar a Florentino Pérez, que es va posar en política. O sigui, quanta gent brillant, li pots preguntar a Antonio Garrigues Walker, o sigui, quanta gent brillant ha intentat entrar en política en aquest país i no se n'ha sortit.
És una trituradora, no? La política, doncs, en certa manera, va triturar líders, que tu deies, Casado, Rivera, Iglesias, ara d'aquí a poc arribades poder, Mas en el seu temps també, encara en queden més.
Però això passa amb la vida. Això, hi han coses que abans eren tradicions que duraven anys i panys, i ara això ho deia un marxista que citat per mi em sap estar greu, que era Hobsbawm, que tenia un llibre sobre l'invent de les tradicions, però per altra banda a dia d'avui les coses són molt més efímeres que abans. Muntes un programa de tele i si no funciona en 3 dies el treuen, les sèries són curtes i tot passa a gran velocitat,
i tot és un titular o un tuit.
I en aquest sentit Sánchez és un personatge notable perquè al darrere de la broma, des de la moció de censura a l'estiu de l'any 18, ens estem plantant a l'estiu de l'any 23,
ja hi està.
I després de González i d'Aznar està a punt d'enganxar el tercer president més llarg que ha tingut la història de la democràcia, que és Rajoy. O sigui, déu-n'hi-do amb el personatge.
Que tu no el veus descartat de cara al desembre a Sánchez, que tu no pugui tornar a revalidar.
Sánchez ha fet una cosa que jo crec que és, no sé si ha sigut idea seva o és casualitat, però Sánchez ha fet una cosa que crec que és molt notable. Històricament la dreta i l'esquerra tenien el comodín de la llamada, que eren els partits nacionalistes, i en funció de qui els hi podia donar més, Convergència i el PNB pactaven amb els socialistes o amb el PP. Sánchez ja li és igual a dia d'avui perdre davant de Feijóo, que això sí que és una obvietat, o sigui, amb número d'escons i de vots el PP guanyarà les properes eleccions generals. Cosa diferent és governar, però això sí que ens hi podem apostar un pèsol de llevaneres. O sigui, el PP guanyarà les eleccions de desembre. Ara, quin és el mèrit de Sánchez? Ell ha reconvertit els partits nacionalistes pactables a dreta o esquerra en partits tots d'esquerra, que només poden pactar amb ell. Ja no hi ha Convergència, hi ha Esquerra Republicana, que és d'esquerres, ja no hi ha Coalició Galega, hi ha el BNG, ja no hi ha Unió Valenciana, hi ha Compromís, juntament amb Bildu ha agafat una força, de fet hi ha un diputat de diferència entre Bildu i el Partit Nacionalista Basc, i per tant Sánchez, quan es comenci a votar, ell d'entrada té 30 diputats d'avantatge davant del bloc de la dreta, perquè tots aquests partits d'esquerra perifèrics només poden pactar amb ell. Aquí pots afegir-hi el BNG, Nova Canàries, per tant, és una estratègia que li ha sortit bé, per casualitat o pensada, però el PP no té tot aquest coixí, tot el contrari, allà on hi ha hagut partits regionalistes de centrodreta, com a Navarra, s'han barallat amb el Partit Popular. O sigui, Sánchez pot tornar a ser president de govern perquè ell comença el partit 30-0 i això és un avantatge important.
I s'està carregant el PNB també, en certa manera,
sí.
Donant vida a Bildu. Marcos.
Sí, donant la volta a l'argument, ens deies ara el per què el PSOE té possibilitats, o el Pedro Sánchez, de revalidar per ser president. Si ens ho mirem des del punt de vista contrari, des del PP, què és el que està fent malament Feijóo o el PP per no estar en millors condicions de ser l'alternativa o accedir al govern? Perquè no tot deu ser mèrit del Sánchez, sinó també deu haver-hi algú de mèrit del PP o del Feijóo, si ho personalitzem.
El PP ha crescut, evidentment, i la crescuda del PP, pots dir, escolta, més mèrit de Feijóo, poder sí, però també pots dir és gràcies a la desfeta absoluta de Ciutadans. Per la gent que té una certa edat, recordarà què va passar a Espanya a finals del segle XX quan Suárez es va retirar del CDS i van venir, si us en recordeu, José Ramón Caso i el senyor Calvo Ortega. I el CDS, que havia arribat a ser un grup parlamentari important i que havia arribat a tenir segon l'alcaldia de Madrid, que es diu aviat, de sobte es converteix en un partit de menys de l'1% del vot. I jo crec que és un déjà vu, i també en un partit centrista, el que es va viure en aquells moments amb el CDS, el que ara veurem amb Ciutadans, i això ha catapultat els resultats de Feijóo. Ara, jo tinc la sensació moltes vegades que el PP té complexes i que no vol presentar, hem vist com el PP havia presentat en el passat un recurs contra la llei de l'avortament del Constitucional, i quan el Constitucional tomba aquest recurs, el PP fa unes declaracions dient que se n'alegra del recurs que el Constitucional tombi el recurs del seu propi partit. Dius, ostres, és inversemblant. O sigui, moltes vegades sembla que el PP, més que esperar guanyar les eleccions, visqui l'època del turnisme de Cànovas i Sagasta, que és, hi ha hagut un temps al PSOE i ara quasi per política de decantament em tocarà a mi, però no estic disposat a donar cap gran batalla perquè, clar, podria espantar amb uns potencials votants de centre.
Sí, és un tema d'inacció, no?
I ull, perquè una cosa és ser centrista i l'altra cosa és ser innocu. No és el mateix tenir idees de centre que no tenir idees. I moltes vegades jo crec que es confon la moderació amb la no ideologia. I aquí jo crec que una part del resultat del PP, que després de créixer fort ha passat a tenir una temporada com plana, no? Com si estigués en una meseta, en part estan aquí.
Això és que quan arribes al poder no toca res del que han fet els altres i ja està, no?
Però això
perquè
viscut,
no t'atreveixes, no?
Però això s'ha viscut.
En canvi, els altres, quan arriben al poder, ho remenen tot, ho canvien al seu gust, i quan et toca a tu el relleu, que tu dius, doncs no fa res, no?
Aquí tens una part de l'explicació de lo que va ser la irrupció de Vox. Una gran part de la societat espanyola, en el moment de la irrupció de Vox, les eleccions d'Andalusia del 16 i després a l'any 19, creien que el PP, pues, amb tot el tema que tenia que veure en Catalunya, pues, no havia sigut prou ferm i per tant van optar per Vox.
En canvi,
no només en Catalunya, temes com per exemple l'avortament o demés també han influït molt la ruptura del propi PP en relació a Vox en aquests anys, no? Jo tornaria un moment a la figura de Sánchez. Sánchez és una persona que ha mentit a totes. Creus que èticament Sánchez és una persona que això li importa exactament igual mentre mantingui el poder?
Sí, crec que Sánchez és un personatge com una mica com Superman i Clark Kent, recordeu, a la pel·lícula, que entrava a la cabina i sortia amb el traje de periodista i sortia disfressat. Però, escolta'm, Sánchez no ha inventat això. Boris Johnson, quan va ser alcalde de Londres amb uns Jocs Olímpics magnífics i al nivell dels de Barcelona, a nivell d'espectacularitat i d'èxit, etc., era un tipus absolutament europeista, cosmopolita, caram, havia sigut alcalde de Londres, que és la ciutat on jo crec d'Europa, on es parlen més idiomes, hi ha més races, més religions, i de cop i volta es torna un euroescèptic, un classista, un personatge que res té a veure amb el Johnson, que havia sigut alcalde i arriba a ser primer ministre. O sigui, Sánchez en aquest sentit és un personatge cínic, però el cinisme en política té a dia d'avui un cert prèmit, perquè tu et vas transformant com a personatge, així et mantens viu en els mitjans de, en els mitjans de comunicació.
Amb el teu llibre expliques per què serveix un polític?
Intento explicar per què serveix un bon polític.
Bueno, un bon polític.
Sí, que
essencial... jo tinc la sensació que la societat a vegades s'oblida de per al que serveix un bon polític. Els tenim a la tele fent declaracions, però no estan a la feina, a la complicada feina que hi ha darrere d'un polític.
Escolten poc els polítics, doncs.
Un bon polític és aquell que escolta molt. Un bon polític només pot ser aquell que li agrada a la gent. O sigui, si no t'agrada la gent, la teva carrera política no serà ni gaire llarga ni gaire exitosa, i a més acabaràs enganxat a una espècie d'agulla de Prozac amb un gota a gota diari, perquè ho passaràs molt malament. Però escolta'm, abans parlàvem de gent de diversos partits, d'Azcuna, de Barberà, de Maragall, que han sigut PNV, PP, de la Torre, també del PP. Un bon polític és aquell que fa coses que permeten que la vida de la gent sigui més fàcil, per dir-ho d'alguna manera. I és així de senzill.
Però això jo estic d'acord amb tu, però tu creus que un ciutadà ara et compra normal aquest missatge?
Jo crec que conscientment, no sempre, però inconscientment, jo crec que en general la gent sí tenim aquesta sensació. Escolta'm, Andalusia, doncs la governança de Moreno Bonilla ha sigut objectivament positiva pels ciutadans d'Andalusia, fossin de Podemos, fossin socialistes, o fossin del PP, o fossin de Vox, i per tant jo moltes vegades crec que hi ha una crítica injusta amb el que ha passat a Andalusia, perquè es diu no, és que Moreno Bonilla ha tret majoria absoluta perquè l'esquerra anava dividida en dos. I jo penso, poder, si haguessin anat junts, hagués també tret majoria absoluta, perquè jo crec que la gent d'Andalusia té la sensació de que bueno, els hi han baixat la contribució, han simplificat una mica la vida administrativa, allò no és tan sectari, i que per tant les coses han anat raonablement bé. I però això també passava aquí a Barcelona. Quanta gent, i a Catalunya tenim moltíssims casos, alcaldes que eren d'iniciativa, Ferrer a Sabadell, que us en recordareu. Escolta'm, tu pots no ser del suc en el seu moment, ja sé que ara tothom diu que havia sigut del suc, però és un fake news, creieu-me. Tu pots no ser d'iniciativa, però escolta'm...
Bueno, es presentava per al partit, no?
Ell es presentava per iniciativa, i havia, bueno, era un senyor... Era un senyor...
Ell era del suc, inicialment.
Era comunista, Ferrer era comunista, però el votava la gent de dretes a Sabadell, perquè tu vas a Sabadell i veus la transformació de Sabadell, el que va representar fa 30 anys enrere l'Eix Macià, i tantes coses que es van fer a Sabadell, i dius, escolti'm, objectivament, el que va fer Ferrer, encara que fos comunista a Sabadell, doncs va fer la vida de la gent de Sabadell millor. Per què? No perquè els hi fes un carrer ample, perquè a l'entorn d'allò doncs van aparèixer empreses, els hi van muntar una gran superfície comercial, van aparèixer empreses de logística, això generava ocupació, van aparèixer cafeteries, podien contractar camarers, i van anar a viure gent, per tant hi van muntar escoles. Això vol dir, objectivament, fer la vida de la gent més fàcil.
I millor.
I això és, en el fons...
Ser polític, no?
El que podria, mateix... Àlex, si em permets, és, ens hauríem de preguntar si tota la gent que es presenta a les eleccions aquest 28 de maig té clar per què es presenta, més enllà de per tenir ells una feina. O sigui, pots donar-li la volta a la teva pregunta, també. I ens emportaríem alguna sorpresa, no? De que vostè perquè està aquí i potser no saben què dir.
És molt interessant, això, efectivament. Hi ha gent, creus que hi ha un percentatge important de gent que, a part de no saber molt bé el per què, el que busca són uns interessos, inclús personals, perquè a lo millor l'empresa privada no funciona, el que sigui, i que volen viure de l'àrea públic, de l'àrea públic.
Bueno, a Espanya viuen d'això 400.000 persones.
Però algunes que potser estan molt abocades a la gent, altres són simplement per interès personal.
400.000 globalment entre alcaldes i càrrecs de confiança, no.
Ara vaig a això que dius tu, Dani, però d'aquests 400.000 votats per nosaltres, la gent que ens està escoltant i els que estem aquí, són només 76.000. Els altres 320 i escaig mil són càrrecs de designació.
Assessors,
directors generals, secretaris d'estats, presidents de companyies públiques, de consorcis, de consells...
I això, Joan, és extrapolable a la resta d'Europa? Per exemple, Alemanya o Itàlia?
Alemanya té, amb el doble de població, la meitat de gent que viu de la indústria de la política que el nostre país. I també, perquè et situïs amb una dada molt curiosa que vaig trobar, en l'ala oest de la Casa Blanca treballen 700 persones menys que en el complex de la Moncloa. Sí, hi ha dues, però en un país
parlant
que té
Blanca,
els Estats Units, crec que són 350 milions d'habitants, doncs a la Casa Blanca hi ha 1.800, hi ha 1.800 persones, i en canvi Moncloa en té 2.500.
Home, així baixen les xifres de l'atur també, no? Contractar.
Sí, però,
saco,
però
no?
Escolta, la política és una professió, amb demanda, o sigui,
l'hora m'estranya.
Sí, sí, costa.
Ben pagada, no? O què?
Depèn. Dels càrrecs electes, el 90% de càrrecs electes del nostre país no cobren un duro, perquè molta de la gent que ens està escoltant ara són regidors
són
o alcaldes
pobles
de pobles de menys de 1.000 habitants, i un regidor o un alcalde d'un poble de menys de 1.000 habitants no cobra ni 5.
Home, o sigui, en el llibre expliques l'anècdota d'un alcalde d'un poble de Teruel que fa mans i mànigues per mantenir viu aquell poble,
Bueno,
això és un polític vocacional o què? O un polític que diu, hòstia, vaig a desviure'm pel meu poble, que no es mori aquest poble de Teruel, no?
Aquest és l'alcalde d'Arcos de les Salines. Sí, aquest és un poble que té un observatori d'aquests astronòmic que els hem fet a Teruel, perquè com que és la part més despoblada de la Unió Europea, és el lloc en el que és més fàcil observar l'espai, perquè és on hi ha menys contaminació lumínica de tota la Unió Europea. I
Arcos?
Els hi han fet,
té sentit.
I els hi han fet un observatori, i llavors una etapa de la Volta a Espanya acabava en la muntanya aquesta on han fet l'observatori. I resulta que allà, a diferència del que ens passarà a Catalunya, tenen molta aigua, passa un riu, i havien asfaltat la carretera perquè passés la Volta, i tal, estaven els 92 habitants del poble entusiasmadíssims amb
92
habitants entusiasmadíssims amb tota la circumstància, i el vespre abans la carretera que havien asfaltat per pujar fins a l'observatori se'ls hi va esfonsar. I clar, la majoria d'habitants d'Arcos són jubilats, amb la qual cosa l'alcalde no està jubilat, té un bar que està davant de l'Ajuntament, amb la qual cosa és allò, és economia circular, és a través del carrer i tot, no? I tal. I van a treure els veïns de casa, i amb sacs de ciment ràpid i
hem de
asfaltar
la carretera.
Es van arreglar la carretera perquè durant tota la nit perquè pogués passar la Volta, perquè si no, clar, no hi havia manera humana.
No havia,
i per ells era el moment de la seva vida.
Déu-n'hi-do.
Però aquesta és la circumstància que tenen aquí també a Catalunya.
Però clar, això és un alcalde, el que deia l'Àlex, no?, polític amb ganes de fer coses per la societat,
hi ha,
no?
Gent molt entregada,
pel poble,
pobles,
no? Gent entregada,
saps que dels
pobles petits.
Dels 1.000 pobles quasi que hi ha a Catalunya, 937, si no me'n recordo malament, n'hi ha ja més d'un centenar que ja tenen l'alcalde decidit per les eleccions del 28 de maig, perquè van a candidatura única.
Sí. Tots independentistes, per cert,
Sí, sí, el 95% tots. Independentistes, això inclouria els socialistes que han sortit ja escollits, que no se sap si també ho són. Sí.
Estan en ello.
Torno una mica a la política nacional espanyola. Hi ha la figura de Yolanda Díaz, en aquest moment sembla Sumar, sembla emergent. Creus que és un apèndix del PSOE, en el sentit de dir, m'interessa que a la meva esquerra hi hagi una no sé dir comunisme domesticado, diguem, de forma que no sigui, no li creen els problemes que li creen els altres en aquest moment?
Bueno, crec que tornant al que et deia abans dels partits perifèrics, crec que el PSOE ha fet una lectura bona de que molts de partits que sumin en un bloc et formen el Frankenstein i que et pot donar la victòria, i que el PSOE tenia un problema, que és que Belarra i Irene Montero i Pablo Iglesias de Podemos donaven una imatge de personatges avinagrats, sempre amb alerta, que veuen feixistes a cada cantonada de cada carrer de Barcelona i de qualsevol ciutat espanyola. I al final jo crec que la gent és com aquella cançó de Harcha, que volen tenir la festa en paz, i que n'estaven una mica farts d'aquesta imatge de gent sempre enfadada, sempre sobretensionada. I en canvi Yolanda Díaz té aquest posat de Barrio Sésamo, arriba, abajo, dentro, fuera, amb aquestes frases tan senzilletes i tan curtes, que dona una imatge molt més amable, que pot ajudar el PSOE a tenir aquells diputats que ell per si sol ja no pot obtindre. I en aquest sentit, l'únic dubte, l'única por que jo crec que tindria si fos el PSOE és que fomentar una candidatura en el teu propi espai et pot acabar devorant si ella té èxit.
Jo volia comentar una escena d'aquesta campanya, per mi la més efectista com a poc, no sé si és una pífia o si és un encert. Aquesta setmana, la celebració del Dia de la Comunitat de Madrid, apareix inopinadament el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, als actes de la Comunitat de Madrid, no? I es veu aquella escena de l'equip institucional de la Comunitat de Madrid impedint que Bolaños estigui a la tribuna d'autoritats.
Intenten colar-se.
Imagina't,
movent el piló aquell per passar.
Saps? Jo ens entendre una mica per què es pren aquesta decisió, no? De part del govern, de tu ves allà i presenta't, o sigui, quin profit exactament en treus, i si finalment tu trobes que tot això ha estat una pífia per part del govern, per part del PSOE, o no? O això té una lectura positiva que no sabem veure?
Bueno, jo crec que l'intent del govern de desestabilitzar Díaz Ayuso ve d'allà. Recordeu les últimes eleccions que ella va convocar a la foto finish, perquè es va discutir en aquell moment si s'havia presentat primer la moció de censura o ella havia presentat la convocatòria electoral, i es va tenir que discutir tot això. En aquella campanya va aparèixer un punyal, unes bales a l'antesala del despatx del ministre Marlaska, unes amenaces de mort a no sé qui. O sigui, jo crec que hi ha un intent per part de l'esquerra de desmuntar la figura d'Ayuso. Abans l'havien tatxat de boja amb les seves lletres d'Isabel Díaz Ayuso, deien que estava ida, han dit que es medicava, o sigui, hi ha una, jo crec que s'ha convertit ja gairebé en quelcom personal, no? O sigui, no puc amb Madrid, s'ha convertit en una espècie, clar, el PSOE és la tercera força política de Madrid, es parla molt de la debilitat del PP a Catalunya i al País Basc, i és una obvietat, però no es parla tant de la debilitat del PSOE a comunitats molt poblades com és la Comunitat de Madrid o com és Galícia, on són tercera força política, no? I jo crec que aquí el PSOE té un problema, i clarament l'objectiu d'això era desestabilitzar Díaz Ayuso.
Fa unes setmanes, si no recordo malament, vaig citar en un article el teu llibre, que anava sobre Carles Simón i l'arribada de Carles Simón a Junts amb una candidatura municipal.
Un poblet, un petitó.
Un poblet, jo crec que anava fins i tot de l'última.
Anava de suplent. Les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, anava de suplent, exacte.
Bueno, això, el teu llibre és perfecte per situacions com aquesta. És que ningú de nosaltres podem, dels que som aquí, a aquesta taula, decidir en un moment de les nostres vides, pues va, mira, m'apunto a la meva candidatura municipal a veure si puc ajudar al poble. És impossible, perquè a part d'un advocat, com tu recomanes al llibre, que tots ens tindríem...
Un penalista,
per si acas.
Has de ser candidat i un advocat al costat.
No? Això és el que ens ve, no? Això és la realitat política en aquest moment, és aquesta.
Ja el tens, Dani?
Però d'ara i de fa molts anys. Escolta'm, jo me'n recordo Rafael, li van anar buscant declaracions fins que va sortir que quan tenia 13 anys, que ja cantava, doncs havia dit que Franco li agradava molt, no? I Julio Iglesias, i amb ella li ha passat. S'ha de dir que no hi ha guerra pitjor que la que es fa entre la gent de la mateixa corda ideològica, i el pitjor linxament que ha tingut ella ha vingut per part de la gent d'Esquerra Republicana i des del seu propi, en principi des de la seva pròpia trinxera, no? Però la gent és molt cruel, i la crítica en política t'estigmatitza. Escolta'm, què li ha passat a Nacho Cano a partir de que va fer amb el tema de la pandèmia lo de la cançó aquesta de Mecano, de les campanades a la Porta del Sol i tal, i ha tingut també molta crítica. I normalment l'esquerra, que sol tenir una espècie com d'idea de domini i de monopoli de la cultura, no ho pateix tant. O sigui, escolta'm, Almodóvar pot dir qualsevol bestiesa i sembla que té bula, però en canvi, com hi hagi algú del món de la cultura que es posicioni no en el costat correcte, està condenat.
No, Almodóvar amb altres van sortir amb l'època Zapatero amb la
ceja,
con la ceja, no? Aquell simbologia del dit posat com una ceja amb el Zapatero, no?
Sí, sí. Bueno, Antonio Banderas està patint lo seu també actualment.
Clar. Tornant a la política més propera, la dels ajuntaments, no? Estem a les portes de la campanya electoral, comença el divendres que ve, el dia 12. Com veus la ciutat de Barcelona, Joan? Vull dir, les enquestes tot apunta que hi haurà un frac-a-frac entre la senyora Colau, que ha remuntat posicions, tot i que tothom diu que la vol fer fora, Xavier Trias i Jaume Collboni. Què?
Doncs, clar,
com a analista polític, com quina...
Colau té un avantatge, que és que... Collboni, que és un convers perquè porta 8 anys governant amb Colau, i de fet els seus segueixen estant al govern municipal actualment. Maragall, que és un altre convers perquè li ha donat suport aquests 4 anys per ordres d'Aragonès i de Junqueras, i Trias, són 3 opcions que volen desbancar a Colau. Per tant, el vot per desbancar Colau es divideix en 3, però en canvi el vot anticolau, el vot pro Colau, perdona, es concentra només en ella, amb la qual clar, ja començant per aquí, ella té una capacitat d'amalgamar tot el vot partidari a les coses que ella ha fet, a la seva ideologia i al seu programa, però en canvi els que la volen remoure del seu càrrec, doncs van dividits en moltes candidatures, la qual és una mica el del Sánchez. Sí, hi ha molta gent que vol fer fora Colau, però això no és com commemoraria aquelles eleccions fa molts anys, que eren Maragall contra Miquel Rocus, en recordeu? Sí. I que pràcticament a Barcelona era... o ets de Maragall o ets de Miquel Roca. Qualsevol altra opció era absolutament irrellevant en aquelles eleccions. Aquesta vegada tu pots ser anticolau d'Esquerra, pots ser anticolau de Junts, pots ser anticolau del Sánchez, però els de la Colau són tots de la Colau, perquè Colau ha aconseguit estar menjar-se la CUP, que no té cap possibilitat d'entrar a l'Ajuntament, i ella, clar, ha fet un bloc que és un bloc que, si ella queda primera, perquè en aquí... Això no és com
molt obert tot, eh?
Això no és com escollir el president de la Generalitat, que s'ha de fer un ple d'investidura. Sí. Com s'escull l'Ajuntament? El de Barcelona i qualsevol Ajuntament de Catalunya. Tu tens que tenir la meitat més un dels regidors el dia de la constitució del ple. I si no et fiques d'acord i no hi ha la meitat més un dels regidors del ple, que en el cas de Barcelona són 21, que no els traurà ningú ni de lluny, aleshores... la llista més votada queda automàticament proclamada alcalde. No hi ha segona votació, no hi ha el que hem vist al Parlament tantes vegades o a Madrid, que hem repetit eleccions amb Rajoy o amb Sánchez, d'un temps de negociació, és, escolti, votació. La meitat més un, i si no, la llista més votada és alcalde. Clar,
després,
amb aquesta dinàmica legal, si Colau queda primera, si els demés no es fiquen d'acord, ella pot tenir l'alcaldia. I aquest és un risc que jo crec que la gent de Barcelona n'ha de ser conscient.
Se'ns presenta una ciutat ingovernable, doncs, no?
Pot començar a tenir l'alcaldia i després perdre-la també durant la mandat.
Sí.
O al revés.
També.
La pots perdre,
però per perdre-la, efectivament, tu pots no aprovar uns pressupostos, ara és una mica complicat d'explicar, i has de passar un vot de confiança, però a partir d'aquí, per substituir en el partit que hi ha,
té que haver-hi
una majoria alternativa. Sí, sí. I aquesta majoria alternativa... clar, el problema de la política municipal és que moltes vegades, en els pobles petits no tant, però les grans ciutats com Madrid, Barcelona, València, Saragossa, depèn molt també de la política nacional.
I amb totes les desfetes que ha fet presumptament la Colau a Barcelona, que pugui tenir opcions de tornar a revalidar el càrrec, com ho veus?
Doncs ho veig exactament igual que el Brexit. O sigui, hi ha molta gent que vota a la contra, hi ha molta gent que vota per... és, lo que, és el concepte del vot també que en part tenia el Trump, de la gent que se sent perdedora socialment parlant perquè la vida no els hi ha anat bé, perquè tenen problemes, perquè estan sols, perquè no guanyen econòmicament el que ells creuen que es mereixen, i segurament és així, i per tant hi ha una part creixent de la societat que no vota a favor d'idees o de projectes o de futur, sinó que vota absolutament enrabiada en contra. Això ho vam veure al Brexit. A Birmingham, a Liverpool, que són ciutats industrials i econòmicament precàries, la gent votava massivament a favor del Brexit, que proposava un personatge que ha estudiat a Eton, a Oxford, que és fill de tots els privilegis de la història britànica, com és Boris Johnson, i era: senyors de Londres, ara podreu comprovar que malament m'ho passo jo, perquè ara ho passareu com jo. I jo no dic que tots els vots de la Colau siguin així, però crec que ella atesora un número de vots importants de gent que vota la contra.
I en el conjunt de Catalunya, abans de la ciutat de Barcelona, tenint en compte que Esquerra Republicana és qui presenta normalment més candidatures en aquest moment, Junts també n'hi ha moltes, què pot passar? Perquè Junts ha tingut tota una sèrie de trasbals potentíssims. Junts pot quedar molt mal més abans de la ciutat de Barcelona, o es mantindrà el partit de Puigdemont, es mantindrà seriosament a tot arreu?
Deixa'm fer-te una prèvia. Si Catalunya fos un estat independent i forméssim part del rànquing que fa el The Economist, que classifica el nivell de les democràcies, Catalunya com a país seria un país proper a no ser una democràcia. I dic això com a prèvia per al número de les llistes. Hi ha molts indrets de Catalunya on els partits constitucionalistes no poden presentar candidatura, perquè les persones que legítimament s'hi voldrien presentar saben quines són les conseqüències per la seva vida professional, per la seva vida personal, de presentar-se en aquests partits polítics. Per tant, el resultat electoral de les municipals en els 900 pobles de Catalunya està d'entrada alterat per al clima polític que respira a Catalunya, a favor d'uns i d'assenyalament dels altres. El cas extrem d'això podríem dir que és Canet, per ficar un exemple, però sempre les seus assaltades, sempre la gent assenyalada, què li va passar a Llarena, en una gran ciutat com pot ser Sant Cugat a casa seva. Per tant, això ja determina i marca de forma absoluta el resultat de les eleccions municipals, i passa exactament igual al País Basc o al nord de la Comunitat Foral de Navarra. Dit això, jo crec que Junts és un partit que té més vides que un gat, i que quan jo veig que han sigut capaços de presentar, amb tota la divisió que tenen interna, amb el PDeCAT esforçant-se per fer tot el mal que podia a Junts, més de 700 candidatures, quan han abandonat el govern, quan estan entre ells barallats, quan han tingut condemnes per corrupció de la seva presidenta, que ha tingut que deixar, l'han tingut que treure a rastres. Uns es volen colar com Bolaños, altres els treuen a rastres del Parlament com a Laura Borràs, i que malgrat tot això presenten 700 i pico llistes, dius, Déu-n'hi-do aquests tios.
El poderio. Minut i mig, vinga.
Sí, no, una pregunta molt ràpida sobre García, García Albiol. Jo crec que és, mereix acabar la tertúlia aquesta, perquè és un polític, és el misteri de la política, no? Com una persona que ha guanyat la majoria, les últimes, no sé quantes, 3 o 4, i no ha pogut ser alcalde amb tota la seva recorregut.
El Biol ho fa molt bé. Ell sap el que li preocupa a la gent de Badalona, pretén dignificar la vida de la gent de Badalona, i els seus adversaris, excepte Rajada, García Albiol, han sigut incapaços de formular una proposta alternativa, i per tant García Albiol jo crec que va camí d'una majoria absoluta, que ni que sigui per la seva tenacitat, i jo crec que per l'autenticitat del personatge, que quan el veus anant ell mateix a posar lames de ferro a les portes de cases ocupades o parlar amb gent, s'ho creu, es mereix aquesta majoria absoluta.
Molt bé, gràcies Joan López Alegre per estar aquest dissabte al Converses. Recomanar molt aquest llibre, i Si me presento a les eleccions, és un manual, és una guia pel que vulgui ser polític o entrar en el món de la política. Ho recomanem molt. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana. Més Converses dissabte que ve a la cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, el Walter Centre de Barcelona. Adéu-siau.